Bon dia. El nou càlcul de les plusvàlues farà que l'Ajuntament d'Olot deixi d'ingressar més de 500.000 d'euros.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Entre un 30 i un 40% de l'ingrés que estava previst en els pressupostos dels ajuntaments es prevegi que no s'acabarà ingressant. Per tant, és una afectació molt important en el pressupost.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga. El consistori calcula que la nova norma de les plusvàlues pot provocar que es deixi d'ingressar fins a 600.000 euros. Per això, l'equip de govern ha hagut de buscar la manera de compensar la partida. Ho ha fet amb més participació en els impostos de l'Estat. Això ha fet que, de moment, cap projecte de ciutat s'hagi vist perjudicat. De seguida entrem en detalls. Abans, però, avui és divendres 11 de febrer de 2022 i el dia de més notícies que, com sempre, repassem amb en Roger Isern.
Al dia, en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Garrotxa d'Omus vol fer el salt a les comarques, a les comunitats de veïns.
És un dels objectius que es planteja el programa de rehabilitació sostenible d'habitatges. El regidor d'Habitatge d'Olot és Jordi Güell.
El que estem fent és una integració del servei que s'està oferint des de l'oficina d'habitatge conjuntament amb el servei que s'ofereix des de la Fundació Europeus. En quin objectiu? Precisament el d'aprofitar l'oportunitat de les ajudes europees que aniran destinades a l'habitatge plurifamiliar.
A les preses, l'Ajuntament preveu instaurar el nou model de recollida de residus a finals d'aquest any.
El 2019 el poble va poder escollir quin model volia i va apostar per als contenidors intel·ligents. L'alcalde del poble és Pere Vila.
Segurament serà cap a finals d'aquest any 2022 que l'Ajuntament de les Preses hi entrarà amb aquest canvi. Es va fer una enquesta que es va respondre amb, si no recordo malament, amb més d'un 25% del municipi que optava pel sistema del contenidor tancat.
En esports, primera parada, Poble de Mafumet.
La Unió Esportiva Olot afronta demà el primer dels tres partits que disputarà en una setmana. Albert Carbó creu que el partit d'aquest dissabte al municipal pot ser trampa i cal tocar de peus a terra.
Toquem de peus a terra, som conscients de que vam fer una victòria molt important que ens fan fer un passet més endavant davant de l'objectiu que busquem, però bé, hem de seguir fent passos endavant i fer un pas endavant doncs seria emportar-nos la victòria aquest dissabte a casa.
I és que el de demà, Roger, serà un partit solidari.
La Unió Esportiva Olot col·laborarà amb el projecte de la Fundació Albert Bosch per remodelar a la planta d'oncologia infantil de l'Hospital Vall d'Hebron. Dissabte a l'estadi es podran comprar ulleres de realitat millorada. La presidenta de la Fundació Albert Bosch és Anna Bosch.
Si t'ha tocat, has tingut la mala sort que tens un fill o un familiar o un amic doncs, que té un càncer, la realitat no la podem canviar, però sí que la podem millorar. I per això en diguem aquest projecte Realitat Millorada i està refrendada, diguéssim, per aquestes ulleres.
I a la contraportada, Roger, saps tocar el violí?
Què vols que et digui, no és pas el meu fort.
Doncs segur que tampoc ho és, de molts besaluencs, però aquest cap de setmana potser més d'un sí que el començarà a tocar.
La cita que fins ara se celebrava a Argelaguer es trasllada a Besalú per primer cop. Tindrà lloc aquest cap de setmana amb actuacions, cercaviles i activitats relacionades amb el violí. Un dels impulsors de la violinada és Francesc Tomàs Panxitó.
És una trobada de cada any per compartir experiències i vivències entorn al violí, el violí no acadèmic, dir-ho així. El violí lligat a les tradicions populars de la pràctica del violí, que tenen a veure amb la música festiva.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere, i planxa quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Passen 5 minuts del punt de la una, és moment d'obrir el focus. L'oci nocturn ha obert portes aquesta matinada amb gran afluència de públic i en un ambient d'eufòria.
El sector que ha estat més temps tancat des de l'inici de la pandèmia reclama garanties a la Generalitat que no hi haurà marxa enrere a la reobertura.
Salut vol eliminar la quarantena a escoles la setmana del 21 de febrer i la mascareta també a dins de classe aquest trimestre.
Argimon diu que l'eliminació de la mascareta serà esglaonada per cursos i que en adults haurà de passar l'hivern.
També en l'àmbit educatiu, Cambrai diu ara que els infants podran fer el mateix horari al setembre sense pagar més.
El conseller d'Educació surt al pas de les crítiques per falta de consens, assegurant que si el canvi de calendari escolar s'hagués posat a debat, la decisió no estaria presa.
Hi ha gent que avui ha estat de sort i és que un únic encertant de la Primitiva s'ha emportat 27 milions d'euros a Esplugues de Llobregat.
El bitllet guanyador es va consignar a l'administració número 3 d'Esplugues, al barri de Can Vidalet.
Mor l'actriu Isabel Torres, protagonista de la sèrie Veneno, als 52 anys a causa d'un càncer.
El 2020 va guanyar un Premi Ondas com a millor intèrpret femenina en una ficció nacional.
A la plana internacional, Espanya reclama respecte mutu a Mèxic i rebutja taxativament les declaracions de López Obrador.
El president mexicà ha dit que vol posar en pausa les relacions amb el govern espanyol.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Bé, divendres hi ha un petit canvi de temps que arribaria a la tarda. El matí encara farà bo, amb núvols prims, la temperatura tampoc canvia, però podria ser que entre la tarda i el vespre caigués alguna gotellada, algun plogim, o de nit algun xàfec. Poca cosa. La veritat és que aquest canvi de divendres acabarà sent molt poqueta cosa. Però bé, ja és un principi. I també podria nevar molt feblement al Pirineu, divendres vespre i nit, cap als 1.600 metres, una cota una mica alta, no pas baixa. Dissabte hi podria haver una pausa, però una altra pertorbació podria arribar diumenge a la nit o dilluns, més aviat dilluns. Per tant, dilluns potser arribaria un front que deixaria una mica més de pluja, i això ja seria notícia. Potser cauen 5 o 10 litres, però benvinguts, perquè anem molt mancats de pluja.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria en l'informatiu d'aquest divendres. El nou càlcul de les plusvàlues farà que l'Ajuntament d'Olot deixi d'ingressar més de mig milió d'euros. El consistori preveu que la partida prevista per al pressupost del 2022 pugui caure fins a un 40% i ja ha calculat com compensar la disminució d'aquest impost. El govern municipal assegura que de moment no s'ha aparcat cap projecte perquè la pèrdua d'ingressos es podrà compensar amb un augment de la participació en els impostos de l'Estat. El novembre passat, després que el Tribunal Constitucional tombés la fórmula de càlcul que es feia servir fins ara, el govern espanyol va idear una nova norma amb un nou càlcul. Aquesta actualització ha donat més benefici al contribuent i ha perjudicat en part els ajuntaments. Els consistoris han vist com la xifra que havien previst ingressar amb l'impost de les plusvàlues serà inferior a aquest 2022 i això ha perjudicat en els pressupostos planificats a l'octubre. En el cas d'Olot, les plusvàlues significaven un ingrés d'un milió i mig d'euros, però amb el nou càlcul del govern espanyol aquesta partida es calcula que es pot reduir fins a un 40%. L'alcalde de la ciutat és Pep Virga.
En aquest moment, les previsions que hi ha per part de la Federació de Municipis d'Espanya, en aquest cas una federació superior a la Federació de Municipis de Catalunya, fan la recomanació als ajuntaments de que entre un 30 i un 40% de l'ingrés que estava previst en els pressupostos dels ajuntaments es prevegui que no s'acabarà ingressant. Per tant, és una afectació molt important en el pressupost, no hi ha ràpidament com a ajuntament, doncs ja hem buscat la manera de compensar aquest menor ingrés, doncs si s'acaba produint, i en el nostre cas concret estem preparats per assumir-ho.
Seguint les previsions de la Federació de Municipis d'Espanya, Olot preveu deixar d'ingressar fins a 600.000 euros. Berga diu que això no afectarà els projectes previstos per aquest 2022, perquè el descens de l'impost de les plusvàlues es compensarà amb un augment de la participació en els impostos de l'Estat.
No ens ha obligat a aparcar cap projecte, perquè també ens ha coincidit amb una major aportació confirmada de la PIA, de la participació en impostos de l'Estat. Tot i que ens arribaven l'any passat en el moment de fer els pressupostos en el mes d'octubre, aquí podia haver un increment de la PIA en els ajuntaments, encara no sabíem quina era la quantitat, i per tant nosaltres a l'hora de fer el pressupost vam tenir la prudència de no incorporar doncs aquestes notícies que ens arribaven, cosa que sí que van fer altres ajuntaments, i per tant han estat vasos comunicants. És a dir, ara que se'ns ha confirmat una major aportació en participació en impostos de l'Estat i una reducció d'ingressos per part de les plusvàlues, doncs podem equilibrar-ho sense haver de tocar cap dels serveis doncs que estem prestant com a ajuntament.
El nou càlcul de les plusvàlues ha afectat molts ajuntaments. A Barcelona, per exemple, es calcula que es podrien deixar d'ingressar 180 milions d'euros. La plusvàlua és un impost que recapten els ajuntaments i que grava el canvi de valor en els terrenys i immobles que es compren i venen. A partir d'ara hi haurà dues fórmules i els ciutadans podran triar la que els surti més barata. No es podrà cobrar l'impost quan la venda generi pèrdues al contribuent. I tot i que tècnicament el Tribunal Constitucional ha dit que la sentència no és retroactiva, el sector de l'advocacia afirma que hi ha possibilitats de recuperar els diners d'aquells contribuents que van sortir perdent amb la norma anterior. Passem pàgina. Garrotxa Domus vol arribar a les comunitats de veïns aquest 2022. Després de fer el pas al sector turístic, ara vol arribar a més àmbits. Es vol aprofitar les ajudes europees per incentivar que els habitatges plurifamiliars apostin per la renovació energètica dels edificis. Aquest any el programa també buscarà consolidar-se en el sector de les PIME.
Les ajudes europees, les petites i mitjanes empreses i les comunitats de veïns. Aquestes són les tres principals línies que vol seguir el programa Garrotxa Domus aquest 2022. Després de fer el salt a la comarca i iniciar-se en el sector turístic, el programa de rehabilitació energètica d'immobles vol ara entrar en altres àmbits com les pimes o les comunitats de veïns. Ho explica el regidor d'Habitatge d'Olot, Jordi Güell.
El creixement vindrà per diversos camins. Un és pel tema, diguem-ne, de l'incentiu de les ajudes europees. L'altre, que també ja l'heu esmentat, és el tema de l'obertura d'aquest servei a altres sectors que en principi no hi estaven contemplats, eh? El sector de petita i mitjana empresa, incloent el sector turístic. I després hi ha un altre sector, que és el sector també residencial, però que és un sector, el plurifamiliar, on és molt més difícil, diguem-ne, d'arribar-hi. Per què? Perquè en el plurifamiliar cal posar d'acord a totes les comunitats de veïns per fer actuacions conjuntes.
Per introduir-se a les comunitats de veïns, Güell explica que el programa vol agafar-se de la mà amb l'oficina d'habitatge d'Olot. Segons el regidor, mancomunant serveis serà més fàcil poder arribar en un àmbit que d'entrada és complex.
El que estem fent és una integració del servei que s'està oferint des de l'oficina d'habitatge conjuntament amb el servei que s'ofereix des de la Fundació Europeus. En quin objectiu? Precisament el d'aprofitar l'oportunitat de les ajudes europees que aniran destinades a l'habitatge plurifamiliar, no? I aleshores amb la combinació de la força i la capacitat que té de relació amb les comunitats de veïns de l'oficina d'habitatge, amb l'expertesa i el coneixement de la rehabilitació energètica que té la Fundació. Aquest segurament és el repte més important que se'ns planteja per aquest any 2022, i que passa precisament per la integració de serveis, no?, per fer més força i poder arribar a les comunitats de veïns.
Garrotxa Domus va néixer el 2019 sota el paraigua de la Fundació Hola Domus. El 2021 va fer el salt a 14 municipis de la Garrotxa i també a la demarcació de Girona sota el nom de Gidomus. El projecte també s'ha instal·lat a Barcelona i recentment ha traspassat l'àmbit residencial per també atendre allotjaments turístics. Aquest 2022 el programa vol que sigui l'any de les PIME i les comunitats de veïns.
Ens situem ara a les preses perquè el municipi instaurarà el nou model de recollida selectiva a finals d'aquest any. És un nou model que la majoria de municipis de la Garrotxa han tirat endavant. Consisteix en contenidors intel·ligents que s'obren amb una targeta personalitzada. L'any 2019 el consistori va deixar en mans dels veïns el model que s'havia d'implantar al municipi a través d'una consulta. Ara les preses estan en converses amb els municipis de la Garrotxa que ja l'han instaurat per aprendre dels errors.
Ja fa uns quants mesos, des del juliol de l'any passat, que la comarca de la Garrotxa viu un procés de canvi en el model de recollida de residus. En els municipis perifèrics ja s'ha iniciat el canvi i en altres, com Argelaguer o Besalú, ja fa anys que conviuen amb una nova manera de llançar i recollir els residus. A les preses calculen que a finals d'aquest 2022 es posarà en marxa el nou model, els contenidors intel·ligents que s'obren amb targeta personalitzada. L'any 2019 el municipi ja va fer una consulta entre els veïns per decidir quin model de recollida selectiva volien utilitzar. L'alcalde de les preses és Pere Vila.
Segurament serà cap a finals d'aquest any 2022 que l'Ajuntament de les Preses hi entrarà amb aquest canvi. Es va fer una enquesta que es va respondre amb, si no recordo malament, amb més d'un 25% del municipi que optava pel sistema del contenidor tancat, amb els contenidors amb el xip, les bosses marcades, i evidentment doncs, anirem per aquest camí, i el que desitgem és que això també millori una mica molt, jo diria molt, tot el tema del reciclatge.
Aquest tipus de recollida arribarà a la majoria de pobles de la comarca a finals d'any, a excepció d'Olot, que no ho té previst fins a 2023. Vila diu que l'experiència d'altres pobles servirà per a les preses.
I amb les darreres reunions d'alcaldies aquest tema s'ha parlat, però els més recents que s'han incorporat amb aquest sistema, i d'això es tracta, de recollir els pros i contres amb aquest aspecte. És molt important anar corregint tot el que va sortint sobre la marxa.
L'any 2017, el Consell Comarcal de la Garrotxa va fer un estudi dels diferents sistemes de recollida selectiva. Després d'aprovar diferents opcions de recollida a 4 nuclis de la Garrotxa, el sistema que va generar més consens va ser el de contenidors d'accés restringit, accessible només en targeta identificativa i codis QR a les bosses. Està previst que el 2023 aquest model sigui el predominant a la Garrotxa.
Abans dels esports, el que també hem de fer és repassar l'actualitat a les comarques veïnes. Ho fem en format més breu. Professionals d'infermeria i fisioteràpia s'han mobilitzat aquest dijous per denunciar la sobrecàrrega de feina i la precarietat laboral a l'atenció primària. Han fet concentracions a Salt i altres ciutats catalanes. Davant el CAP Alfons Moré s'han manifestat una seixantena de persones convocades per SATSE. El sindicat recorda que són la primera línia contra la pandèmia i que després de 2 anys de feina intensa acusen el desgast. El portaveu David Oliver ha exigit condicions dignes perquè diu serà la manera que retornin els 8.000 infermers que van haver de marxar expulsats perquè no se'ls contractava.
Sí, doncs som aquí per demanar una vegada més als polítics que realment posin solució a una de les situacions del col·lectiu d'infermeria, que hem recaigut, la funció nostra ha recaigut doncs, endavant aquesta pandèmia, i la veritat és que el desgast físic i emocional que tenim doncs, ha arribat a una situació insuportable. No veiem cap solució al nostre desgast i per tant doncs, estem aquí per reivindicar això, no? De que se'ns tingui, que se'ns escolti. A nosaltres ha recaigut a fer front a la pandèmia i no és de rebut que no se'ns escolti.
SATSE reclama al govern més personal, jubilacions anticipades voluntàries i la reclassificació professional. Un altre sector, la plataforma d'afectats per la hipoteca Girona Sal, alerta que hi ha hagut un increment de desnonaments silenciosos arreu de les comarques gironines. Es tracta de persones que marxen just abans que la comitiva judicial i la policia vingui a executar el desnonament i van a un altre pis per ocupar-lo. La portaveu de la PA Girona Sal, Marta Fuera, explica que aquests procediments no queden registrats, però a la pràctica són desnonaments.
S'han tret de la màniga aquesta tàctica dels desnonaments en obert i que prevariquen amb ells. I que, diguem-ho clar, són jutges que són fatxes, així de clar, que no dubten en dictaminar desnonaments en obert en contra del que estableix la llei d'enjudiciament civil, la LEC, que no estan previstos en cap dels articles que regulen aquesta llei. En aquests articles, enlloc es parla de que els jutges tinguin la possibilitat d'executar desnonaments en obert.
Des de l'entitat també alerten dels efectes que suposa als infants el fet de perdre la casa. Asseguren que molts d'ells queden estigmatitzats i amb quadres d'estrès. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves per assaltar vianants a Girona i Salt, amenaçar-los amb una navalla i obligar-los a treure diners del banc. Dos dels arrestats tenen 18 anys i l'altre és menor d'edat. La policia els acusa de robatoris amb intimidació i detenció il·legal perquè portaven les víctimes fins als caixers i els exigien que fessin els reintegraments. Se'ls atribueix també un assalt que va tenir lloc a finals de desembre a l'avinguda Lluís Pericot de Girona i un altre que va passar a finals de gener al carrer Àngel Guimerà de Salt. En aquests assalts, els tres joves van obtenir un botí de més de 1.300 euros. Durant les darreres setmanes, precisament, hi ha hagut més robatoris amb aquest modus operandi. La Policia Nacional ha arrestat 21 persones en situació irregular a les comarques gironines per prevenir la comissió de delictes, infraccions penals i administratives contemplades a la llei d'estrangeria. Els arrestats comptaven amb un total de 48 antecedents policials, entre els quals hi ha robatori amb força, amb violència, intimidació, tràfic de drogues, falsedat documental, desordres públics, ocupació d'immobles, entre d'altres. Els delictes s'havien comès a Espanya, però també a altres països europeus. La policia va incoar els expedients d'expulsió en els casos dels detinguts en situació irregular. En l'àmbit de medi ambient, l'equip de govern de Figueres vol rescindir el conveni amb el Consell Comarcal per la Gossera i endur-se els animals a un refugi. Així ho ha assegurat la regidora de Benestar Animal, Sònia Trilla, a la concentració d'aquest dijous davant l'ENS per protestar per la situació que afirmen es viu a la protectora d'animals i exigir solucions.
Figueres, farem denúncia del conveni, vale? I ja hem buscat una altra alternativa. Vale. Pel que fa als gossos que no siguin trobats a Figueres, que siguin d'altres municipis, l'Ajuntament té potestat per procedir al decomís si considera que estan maltractats, com per exemple els gats, que l'informe aquest etològic diu que s'han de comissar ja. No és normal, el que diuen els estereotips no són normals, les mossegades no són normals.
La consellera de Medi Ambient del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Anna Palet, nega les acusacions.
Nosaltres no tenim constància de que els gossos tinguin una mala alimentació. De fet, portem un seguiment exhaustiu d'informes veterinaris. Es fan inspeccions. L'última es va fer presencialment, perquè pràcticament cada dia tenim comunicació amb la protectora, amb veterinaris i amb els que porten la protectora. L'última inspecció física va ser el 14 de desembre.
Del Consell Comarcal de l'Alt Empordà al Consell Comarcal del Ripollès, que ja treballa en una segona fase de tractament de lixiviats a l'abocador clausurat de les Lloses, l'anomenat Ripoll 3, que va estar en servei des del 1986 i fins al 2007. Ara ja s'ha completat la primera fase amb el suport de l'Agència Catalana de Residus i la Diputació de Girona i una inversió de 440.000 euros. S'ha millorat la conducció de les aigües pluvials i la gestió de les aigües seminetes. I el que es vol aconseguir en aquesta nova fase, que costarà 1,3 milions d'euros, és tractar a la mateixa planta l'amoni i els nitrats i evitar així l'actual trasllat de residus amb camions a un gestor autoritzat a uns 100 quilòmetres. Elisabet Muntades és la cap d'àrea de Territori i Sostenibilitat del Consell Comarcal del Ripollès.
Com que és un abocador clausurat, no tots els contaminants són molt elevats, però sí que en tenim un parell que ens fan la guitza, que és l'amoni i els nitrats. Després el que intentarem és a fer la gestió d'aquests lixiviats i el que s'aconsegueix és l'amoni i els nitrats, descomposar-los per tal de tindre nitrogen, oxigen, hidrogen a l'aire i no ens deixa residus. L'únic que nosaltres hem de posar és per poder fer una electrodeaminació, que es diu, que és pel fet de descomposar els elements i ja està.
A la carpeta cultural, la Universitat de Girona ha investit el cineasta i polític Pere Portabella com a doctor honoris causa aquest dijous al migdia. L'acte s'ha fet a l'aula Modest Prats i ha arrencat amb el padrí del doctorat, Àngel Quintana, qui ha destacat l'obra i la trajectòria de Portabella sempre a cavall de la política i la cultura. Per la seva banda, Portabella ha insistit en la importància de la cultura i la seva incidència en la política.
Avui estem al límit i davant d'un escenari devastador. Heidegger ens va advertir de no lliurar-nos del present per a no caure en el forat negre de la nostàlgia. Milions de persones passem de ser espectadors passius a usuaris amb una capacitat d'accés als mitjans inimaginable. Avui som actors en un relat en el qual intervenim perplexes per no oblidar que un espai cultural compartit és la base de la responsabilitat com a idea fonamental de la convivència.
I també a Girona ja està tot a punt per la celebració del desè Festival Internacional del Circ Elefant d'Or, amb més de 18.000 entrades venudes una setmana abans que arrenqui el certamen. Genís Matabosc és el director del festival.
El ritme de venda d'entrades està enfilant-se a mesura que l'espectador va guanyant confiança en la nova realitat, que és aquesta davallada en picat de la sisena onada. Això fa que avui hi hagi moltes entrades per vendre i per tant que ens heu d'ajudar a que la gent s'animi, també fa que ens fa ser confiats o que hi hagi 18.000 entrades venudes.
En total, més de 90 artistes d'una dotzena de països competiran en 24 atraccions inèdites a Europa davant d'un jurat internacional format per 15 importants directors i experts en circ vinguts de tot el món. Les dues semifinals, l'espectacle Esbalo i Vermell, totalment diferents, i la final, l'espectacle Or, es realitzaran en 16 representacions sota la Gran Carpa amb capacitat per 2.414 persones, plantada al Camp de Mar de la Devesa, al costat del Palau de Fires. El certamen se celebrarà del 17 al 22 de febrer.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
La Unió Esportiva Olot vol tocar de peus a terra.
L'esport a Radiolot.
Albert Carbó admet que el partit de demà dissabte contra la Pobla de Mafumet pot ser trampa. Espera que l'eufòria de la victòria a Montilivi no despisti l'equip abans d'una setmana de tres partits molt important per avançar cap a l'ascens directe. El tècnic confirma que farà rotacions i les primeres hauran de ser obligatòriament a la davantera. I és que Sergi Arranz és baixa per sanció, informa David Planella.
Toquem de peus a terra, som conscients de que vam fer una victòria molt important que ens fan fer un passet més endavant davant de l'objectiu que busquem, però bé, hem de seguir fent passos endavant i fer un pas endavant doncs seria emportar-nos la victòria aquest dissabte a casa.
És el tècnic de l'Olot, Albert Carbó. El 0-1 contra el Girona B ja és passat i el futur més immediat arriba carregat de partits. El primer dels tres que hi haurà aquesta setmana serà demà dissabte a casa contra la Pobla de Mafumet, un rival de la part baixa de la taula que es troba dos punts per sobre del descens i que és el pitjor visitant de la Lliga. Només ha sumat una victòria en 10 partits a domicili. Per tot això, Carbó admet que pot ser un partit trampa.
Sí, sense dubte, i més mirant el precedent que tenim contra ells, que va ser la primera derrota que vam patir aquesta temporada. En aquell moment arribàvem en un estat de forma molt bo, amb victòries, un empat aquí a casa contra el Girona B, i amb molta confiança, i ens van derrotar. Per tant, hem d'afrontar aquest partit amb la màxima exigència, màxima humilitat i intentar encarar aquest partit com ho estem fent fins ara, que és el que ens està portant sumada 3-3.
A la primera volta, la Pobla de Mafumet va guanyar l'Olot per 1-0. El conjunt del tarragonès és el filial del Nàstic de Tarragona, és un equip jove que li agrada tenir la pilota i que té jugadors tècnics i ràpids. S'espera un partit obert en què, segons Carbó, la solidesa defensiva tornarà a ser clau.
Haurem de controlar aquests moments, ser capaços amb pilota de contrarrestar el seu posicionament amb el que ens plantegin venir-nos aquí a Olot i sobretot doncs, sense pilota continuar amb aquesta solidesa defensiva que està mostrant l'equip durant aquestes últimes jornades on està concedint relativament poc.
I en atac, l'Olot haurà de ser efectiu sense el seu màxim golejador. Sergi Arranz, autor de 16 gols aquesta temporada, serà baixa per acumulació de targetes grogues. Kilian Villaverde té tots els números de completar el trident ofensiu amb Xumetra i Ferron. En aquest sentit, Carbó fa una crida a la plantilla. Arriba una setmana de 3 partits i necessita tothom en forma.
Tothom ha de ser protagonista en aquesta setmana doncs, tan important doncs, que ens ve, on si sortim vius i sortim sumant punts pot ser un gran pas endavant.
L'Olot Poble de Mafumet es jugarà dissabte a 4:45 de la tarda a l'Estadi Municipal d'Olot. Es podrà escoltar en directe a Ràdio Olot des de les 4.
I la Unió Esportiva Olot ha convertit el partit de demà dissabte en solidari. El club col·labora amb el projecte de la Fundació Albert Bosch per remodelar la planta d'oncologia infantil de l'Hospital Vall d'Hebron. Dissabte, demà a l'estadi, es podran comprar les ulleres solidàries de la realitat millorada i els jugadors també se les posaran just abans del partit.
La realitat millorada és un projecte de les fundacions Albert Bosch, Aladina i Esmol per remodelar la planta d'oncologia infantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Les obres, que haurien de començar aquest any, tenen un cost de més de de 6 milions d'euros i permetran ampliar l'espai perquè els nens amb càncer i els seus familiars tinguin més confort. Es faran habitacions individuals, ara són compartides, i noves zones comunes, entre d'altres millores. Anna Bosch és la presidenta de la Fundació Albert Bosch.
Si t'ha tocat, has tingut la mala sort que tens un fill o un familiar, un amic, doncs, que té un càncer, la realitat no la podem canviar, però sí que la podem millorar. I per això en diguem aquest projecte Realitat Millorada i està refrendada, diguéssim, per aquestes ulleres.
Les ulleres fetes per nens i nenes amb càncer són el símbol del projecte i es podran comprar dissabte a l'Estadi Municipal d'Olot. Els aficionats que vagin a veure l'Olot Poble de Mafumet podran col·laborar amb la Fundació Albert Bosch. Els fa una crida el president de l'Olot, Joan Agustí.
Perquè aquest és un partit importantíssim que hem de guanyar per al benestar d'aquests nanos que pateixen aquesta terrible enfermedad. Per tant, demano que tots els aficionats al futbol, demano que tots els aficionats de la Unió Esportiva Olot vinguin al camp i no solament animin l'equip, sinó que es posin aquestes magnífiques ulleres.
I els aficionats que no puguin anar al camp però que vulguin col·laborar amb el projecte de remodelació de la planta d'oncologia infantil de la Vall d'Hebron de Barcelona ho poden fer al web realitatmillorada.org.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, TuneIn, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Avui acabem l'informatiu fregant corda.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
I és que la violinada es trasllada a Besalú. A partir d'avui, el municipi acollirà la trobada de violins que normalment es feia a Argelaguer. Des de l'organització es va pensar en Besalú pel seu vincle amb la majoria dels seus membres i l'escola de música. Durant els pròxims 3 dies hi haurà diferents concerts, tallers i activitats relacionats amb la corda fregada. La violinista sueca Lena Johnson serà la cap de cartell.
A partir d'avui fins diumenge, Besalú acollirà la 14a edició de la Violinada. Es tracta d'una de les cites culturals més rellevants de la comarca i aquest any acollirà una vintena d'artistes especialitzats en el violí, un instrument que des de l'organització defineixen com a clàssic, ja que l'objectiu de la trobada és treballar els aspectes del violí no acadèmic, lligat a les tradicions populars que tenen a veure amb el ball i la transmissió oral. La 14a edició de la Violinada comptarà amb artistes com Lena Johnson, el Ganxet Elèctric o Juli Bert. Com a plat fort dels 3 dies també hi haurà la tradicional cercavila. Aquesta vegada serà diumenge al migdia pels carrers de Besalú. El músic i organitzador de la violinada és Francesc Tomàs Panchito.
És una trobada, és una com una cita anual, fa cada any, per compartir experiències i vivències entorn al violí. El violí no acadèmic, dir-ho així. El violí lligat a les tradicions populars de la pràctica del violí, que tenen a veure amb la música festiva, que tenen a veure amb el ball, tenen a veure amb la tradicionalitat, amb la transmissió oral de persones que no són acadèmiques, de persones sobretot en entorns rurals.
Una de les novetats de la violinada d'enguany és el lloc on se celebra, serà a Besalú. Fins ara s'havia celebrat a Argelaguer i el canvi es deu simplement pel fort vincle dels seus organitzadors amb la nova seu. També es tenia la intenció de buscar nous espais i Besalú s'adapta a la perfecció amb el que l'organització tenia pensat.
La idea era poder-ho fer a l'Escola de Música de Besalú com un lloc ideal per fer la violinada i Sant Julià per fer-hi els concerts, balls i tal, doncs vam dir, ostres, doncs molt bé, l'Ajuntament de Besalú també vam anar a parlar i vam dir sí, el que l'escola vulgui, que és l'escola municipal, però que estem molt contents, doncs, com a part de la vida cultural de Besalú, doncs, de fer-ho així. I vam dir, doncs, provem-ho. I de moment, doncs, sembla que anirà molt bé, si el temps acompanya i si no, també els espais són acollidors.
La 14a violinada començarà aquest divendres a la tarda amb una tocada informal a la zona de Cal Campaner. Les inscripcions per assistir als diferents actes es poden fer a través del web laviolinada.cat.
A ritme d'aquest instrument com és el violí i que aquest cap de setmana serà protagonista a Besalú, acabem l'informatiu d'aquest divendres desitjant-vos que passeu un molt bon cap de setmana. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.